realitat els teus somnis. Informa-te'n a Matalasseria Reixac, al carrer Notari Clusells 11 d'Olot, a Instagram i a matalasseriareixac.com.
Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia. La Vall d'en Bas projecta el futur de la mobilitat del municipi amb un pla estratègic. El document s'ha estat treballant des del 2019 i recull una vintena d'accions, com regular l'accés a nuclis urbans, adequar traçats, actuar a la parcel·lària o a l'eix del polígon de la Serra, entre d'altres. Tot plegat amb actuacions senzilles i sostenibles que busquen transformar la mobilitat. El pla no ha volgut tenir en compte l'impacte d'una futura variant. L'alcalde de la Vall d'en Bas és Lluís Amat.
No és un pla de mobilitat genèric, com pot haver-hi altres municipis. El nostre, amb tota la voluntat del món, és diferent i incorpora el fet de la sostenibilitat. El pla té un caràcter estratègic, no és normatiu. És un pla estratègic, no és una ordenança, no és una normativa. Prohibit aparcar aquí, no. És un pla estratègic que no vol dir una altra cosa que és com la carta als Reis, no? Com ens agradaria, com voldríem que fos la Vall d'en Bas des del punt de vista de mobilitat.
Parlant de mobilitat, comencem l'informatiu d'aquest dijous 24 de març, el dia en el que també us explicarem que Olot inaugura un monument dedicat a la defensa de la democràcia i la pau. És obra de Dwight Prats i representa diverses mans alçades en actitud pacífica. S'ubicarà a la plaça 1 d'octubre d'Olot i s'inaugurarà aquest dijous amb un acte organitzat per l'ANC que comptarà amb Jordi Turull, Josep Rull i l'olotí Albert Donaire, entre d'altres. Tots ells posaran èmfasi en la repressió que han viscut. Magda Ripoll és la coordinadora de l'ANC Olot.
Esperem que, en els moments que estem passant, creiem més que mai que la gent el que ha de fer en comptes de quedar-se a casa passar de la realitat, no? És voler-se enterar de la realitat que estem vivint. Per la qual cosa nosaltres estem esmerçant esforços perquè arribi a tothom les seves respostes a les seves preguntes.
Avui també parlem de solidaritat. Una brigada de voluntàries formada per 5 infermeres olotines marxarà cap a Sauce, a Nicaragua. L'objectiu d'aquest grup de garrotxines és compartir temps i ajudar a la gent de la regió. Sortiran l'11 d'abril i es preveu que tornin a principis de maig. Aquesta iniciativa està organitzada per la ONG Solidaritat Sense Mons i un cop allà seguiran amb projectes relacionats amb la salut i les cures. Per recollir fons per l'expedició aquest divendres es projectarà una pel·lícula a l'Orfeo Olotí. La directora de la ONG Solidaritat Sense Mons és Carme Bagó.
Mira, doncs al matí, bueno, faran horari, els horaris allà sempre la contrapart és la que posa, d'aquí s'emporten més o menys el que faran allà, però un cop són allà, és la contrapart la que diu, doncs ocuparem l'hospital a aquesta hora, la casa materna aquesta i el FIAM aquesta, però treballaran al matí de 9 a 12 i la tarda de 3 a 6, cada dia.
Ja sabeu que tenim el Carnaval d'Olot a tocar. La mascareta inspira el cartell del Carnaval d'Olot 2022. L'autor és en Jordi Serrat i ha unit la pandèmia de la pesta de l'any 1918 i el Carnaval de Venècia. El cartell es pot veure un metge de la pesta utilitzant una mascareta que servia per protegir-se del virus i que posteriorment va ser símbol del Carnaval a Itàlia. Serrat ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot tots els detalls d'un cartell que per primera vegada està fet amb llapis.
És el dibuix fet amb llapis, un dibuix amb negre sobre fons groc, que trobo que contrasta, d'un personatge que es diu el doctor de la pesta, un senyor que va amb barret, amb ulleres i amb una màscara que és una mena de bec que feien servir aquests metges medievals per protegir-se a les epidèmies de pesta, que no els encomanessin res. És una màscara que té una forma de bec. Ells mateixos anaven vestits foscos, anaven vestits de negre, per això el llapis s'hi escau molt, i amb una mà que fa el gest de convidar a participar.
Per cert, que avui a partir de les 9 ens visitaran el rei i la reina del Carnaval d'Olot d'enguany. Amb ells parlarem àmpliament de com es presenta aquest carnaval. Qui també està de carnaval però és a Sant Joan les Fonts, tornen aquest cap de setmana. Enguany serà la primera vegada que es fa en un diumenge. Comptarà amb carnaval infantil, dinar i una rua amb participació local. Des de l'organització calculen tenir com a màxim una desena de colles. En cas de pluja s'anul·laria definitivament. Genín Subirana és la tècnica de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Això fa que no hi hagi el sopar que es feia cada any amb les colles i que s'avanci una mica tot. La rua, en lloc de ser a les 5 de la tarda, serà a 4:45. Però per al demés el format és més o menys el mateix. Simplement que no hi haurà el sopar a la nit, al vespre, i el ball per les colles i l'avançada de mitja hora.
I en esports, l'hoquei Olot vol deixar els deures fets perquè si els olotins guanyen aquest dissabte davant el Club Patí Vilanova, se salvarà matemàticament a falta de 4 jornades. En la primera temporada de la història del club a la categoria de plata, l'equip de García Piera ha fet mèrits per seguir. Els vilanovins arriben a la Josep Jou amb la necessitat de sumar per no baixar de categoria, que es pot produir aquesta mateixa jornada. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Amb ganes, a més és la primera i és a casa. Seria molt bo poder certificar la permanència aquí a casa amb la nostra gent, amb la nostra afició i amb moltes ganes de que arribi el partit. Jo crec que tot l'equip en té ganes de jugar aquest partit, d'intentar salvar-nos, tenim 11 punts de marge, però el que volem és salvar-nos el abans possible.
I arrenca la fase definitiva a segona catalana. El Bosc de Tosca optarà l'ascens a primera catalana i Sant Jaume i Besalú lluitaran per la permanència, un nou format que no acaba d'agradar als clubs. Pel que fa al conjunt groc, competirà contra 5 equips més per 2 places amb dret a ascens. El Besalú ho farà en un grup de 4 equips on baixarà un i el Sant Jaume en un grup de 5 on els dos últims baixaran a tercera catalana. Escoltem l'entrenador del Bosc de Tosca, és Jean-Miquel Salavedra.
Afrontem aquesta segona fase amb molta il·lusió, amb ganes, començar de la mateixa manera que hem acabat la primera fase, que ens ha donat dret a poder disputar aquesta segona fase i a donar-ho tot per intentar doncs, donar una alegria al Bosc de Tosca. No? Jo crec que ja van tenir una primera promoció fa anys enrere i a veure si aquesta és la definitiva. Costarà molt perquè són 5 equips més que estan en la disputa, però bé, amb molta il·lusió i que ha de ser una cosa maca i espectacular de poder disputar.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma!
Entrem en matèria. La Vall d'en Bas projecta el futur de la mobilitat del municipi amb un pla estratègic. El document ha estat treballat des del 2019 i recull una vintena d'accions, com regular l'accés a nuclis urbans, adequar traçats, actuar a la parcel·lària o a l'eix del polígon de la Serra, entre d'altres. Tot plegat amb actuacions senzilles i sostenibles que busquen transformar la mobilitat. El pla no ha volgut tenir en compte l'impacte d'una futura variant. En té tots els detalls en Pau Massó.
Sota el nom de Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible, la Vall d'en Bas ja ha escrit com vol que sigui la mobilitat del futur al municipi. Durant els últims 3 anys, l'Ajuntament i l'empresa Civiva han dut a terme un estudi participatiu que ara s'ha transformat en un document estratègic que recull una vintena d'accions de millora i de transformació de la mobilitat local. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, explica l'ADN del document.
No és un pla de mobilitat genèric, com pot haver-hi altres municipis. El nostre, amb tota la voluntat del món, i és diferent i incorpora el fet de la sostenibilitat. El pla té un caràcter estratègic, no és normatiu. És un pla estratègic, no és una ordenança, no és una normativa. Prohibit aparcar aquí, no. És un pla estratègic que no vol dir una altra cosa que És com la carta als Reis, no? Com ens agradaria, com voldríem que fos la Vall d'en Bas des del punt de vista de mobilitat.
Entre les accions que proposa l'estudi hi ha la regulació de la circulació a nuclis urbans com els Hostalets o Sant Esteve, la construcció de nous vials seguint els cursos fluvials, recuperar camins verds o habilitar punts i zones d'aparcament, entre altres. Un dels creadors del pla estratègic és en Francesc Baquer.
Hi haurà doncs, espais que segurament es regularan per ús només de veïns, de vehicles agraris, no? I per tant es gestionarà, no?, aquesta mobilitat que ara és totalment extensa i sense limitacions, no? També hi ha estratègies, no?, que bueno, ja diguem-ne, hi ha una anàlisi teoria darrere, de plantejar l'obertura de nous traçats al llarg de les vores dels espais fluvials, no?, per teixir la vall. Hi ha la parcel·lària. Hi ha una proposta de reconversió de la parcel·lària a la secció 2-1.
També s'inclou la pacificació d'algunes vies per afavorir el pas de bicicletes o persones a peu, recuperar traçats com l'antic passeig de Can Trona o construir una vintena d'espais verds d'estada. El que no inclou ni calcula el document és l'impacte que podria tenir la futura variant de les preses en la mobilitat del municipi.
És un pla de mobilitat municipal, val? Per tant, té a veure amb allò que nosaltres com a municipi, com a govern municipal, podem influir directament, val? Sense demanar permís, com aquell que diu, no? Perquè són les nostres carreteres, són les nostres zones, són els nostres aparcaments, són els nostres... Tot el que s'aparti d'això no forma part d'aquest pla.
El Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible de la Vall d'en Bas no s'ha marcat calendari. Des de l'Ajuntament preveuen anar desenvolupant les accions a mesura de la priorització que marquin els veïns i la disponibilitat financera del consistori. El document es va començar a redactar el 2019 i ha comptat amb la participació ciutadana dels veïns i col·lectius de la Vall que han respost enquestes que han servit per detectar necessitats i hàbits sobre els desplaçaments que es produeixen al municipi. Aquest dissabte el pla es presentarà en societat en un acte que tindrà lloc a Can Trona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aquest dimecres ha estat un dia de vaga i de reivindicacions en el sector educatiu. Unes 2.000 persones s'han manifestat a Girona en defensa del català a l'escola. La protesta estava organitzada conjuntament per sindicats de professors i estudiants. Segons el sindicat USTEC, la vaga a les comarques gironines ha tingut un seguiment del 30% dels professors. Per la seva banda, el sindicat d'estudiants afirma que un 80% dels alumnes d'escoles i instituts gironins han seguit la vaga. L'acte central d'aquesta jornada de reivindicació ha estat la manifestació convocada pels sindicats a les 12 del migdia davant la delegació del govern de Girona. La portaveu d'USTEC a Girona, Glòria Polls, ha demanat una resposta més contundent per part del Departament d'Educació.
Esperàvem una resposta més contundent, una resposta que ens protegís en els docents, que no només anés en contra d'aquesta sentència, sinó que anés també per blindar aquest model d'immersió lingüística. Sí que demanem al departament que faci un projecte lingüístic únic per tots els centres educatius, que no carregui de responsabilitats a les direccions i que en qualsevol cas aquest projecte únic sigui el que s'implementi a tots els centres educatius amb totes aquestes demandes que estem fent per preservar i mantenir el català.
Però aquesta no està l'única reivindicació d'aquest dimecres. Un centenar de persones s'han concentrat davant la subdelegació de l'Estat a Girona a la tarda al crit de frenem els preus, evitem la pobresa. Reproduint la convocatòria que s'ha estès a altres ciutats, els manifestants han reclamat posar fre a l'embogida pujada de preus que impacta directament damunt la classe treballadora i, sobretot, els col·lectius més vulnerables. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que a Girona han capitanejat la convocatòria, critiquen que la situació ja ve de lluny, amb la crisi de matèries primeres i el deteriorament de les condicions de vida dels treballadors, però que les repercussions del conflicte a Ucraïna ho han agreujat. Reclamen, doncs, solucions als governs. El secretari general d'UGT Girona és Maxi Rica.
el ciutadà, la classe treballadora, aquella part més vulnerable de la societat, és els que sembla que tornarem a pagar aquesta crisi. I és el que estem demanant que no sigui així. Hem de fer un pacte de renda, sí, però un pacte de veritat, no un pacte on només paguem uns i els altres no arribin a cap tipus de compromís. I, per altra banda, s'ha de limitar aquest tipus de beneficis dels oligopolis, que aquests sí que estan fent negoci molt a costa del patiment dels treballadors i les treballadores d'aquest país.
La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que la manca de matèries ja provoca aturades de producció i ha posat com a exemple la fàbrica de cafè que Nestlé té a la ciutat. També ha afegit que entre els sectors que els preocupen hi ha el de les càrnies, les pimes o la gran indústria. Quedem-nos a Girona en clau de successos. La policia municipal ha detingut aquest dimecres a la tarda 3 persones per un delicte contra la salut pública. Segons el cos policial, els detinguts duien prop de 3 quilos de marihuana i 1.080 euros en metàl·lic. Els fets han tingut lloc cap a 5:15, quan una patrulla de paisà ha vist al carrer d'Orient un home conegut per antecedents de robatori que pujava en un cotxe amb un altre individu. Els agents els han aturat, però un ha baixat del vehicle i ha fugit, tot i que se l'ha pogut detenir. El conductor també ha fugit amb el cotxe cap al carrer Caterina Albert, on l'ha abandonat l'automòbil i ha pujat en un altre, on l'esperava un altre individu. Poc després, però, els agents els han aturat i els han detingut. I marxem cap a la Jonquera perquè l'Ajuntament suposa la intenció de l'Estat de tancar el ramal de l'autopista AP7 que connecta la sortida 2 amb la zona comercial del municipi. Segons ha explicat el consistori, el Ministeri de Transports justifica el tancament per millorar l'explotació de la carretera i incrementar la seguretat viària. L'Ajuntament, però, ho rebutja perquè d'ençà que es va obrir el ramal, ara ja fa 4 anys, assegura que no hi ha hagut constància de cap mena de problemàtica. I també diuen que si la mesura tira endavant, allò que es farà és crear un problema perquè tot el trànsit que vulgui anar cap a la zona comercial haurà d'anar a donar la volta a la rotonda d'accés al municipi per la Nacional 2. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com els comerciants de la Campa han decidit presentar una al·legació davant el Ministeri per reclamar-li que faci marxa enrere. A més, el consistori i els empresaris també volen reunir-se amb el subdelegat a Girona per explicar-li els fets i aconseguir que repensi la decisió. Tornem a Olot. S'inaugura un monument dedicat a la defensa de la democràcia i la pau. És obra de Duaita Prats i representa diverses mans alçades en actitud pacífica. S'ubicarà a la plaça 1 d'octubre d'Olot i s'inaugurarà aquest dijous amb un acte organitzat per l'ANC que comptarà amb Jordi Turull, Josep Rull i l'olotí Albert Donaire, entre altres. Aniol Puigvert.
L'1 d'octubre del 2017 segueix present dins les memòries de molts olotins i olotines. Per això, aquest dijous, l'ANC Olot inaugurarà un monument anomenat Llibertat a la plaça de l'1 d'octubre. Aquesta escultura vol homenatjar totes les persones que defensen la democràcia i la pau. El memorial és un conjunt escultòric que simbolitza l'evolució de la peça situada des de fa anys als jardiners de Sant Esteve d'Olot. Així ho explica la coordinadora de l'ANC Olot, Magda Ripoll.
Vam pensar de fer una escultura molt més gran, molt més significativa aquí a la ciutat d'Olot per donar memòria en els fets de l'1 d'octubre i en els represaliats a partir d'aquell moment. Aleshores, per què vam triar el dia 24 de març? El dia 24 de març és el Dia Internacional del Dret a la Veritat en relació a les violacions greus dels drets humans i de la dignitat de les víctimes.
L'autora del disseny i la creació del monument és Duaita Prats. A l'escultura hi apareixen diverses mans alçades obertes en actitud de pau. Les mans recorden alguns moments viscuts en manifestacions independentistes. La inauguració serà aquest dijous i comptarà amb música i parlaments. Hi participaran personalitats com Jordi Turull, Josep Rull, Anna Puigdemont, Albert Donaire i Ernest Legàs, entre de molts altres. Tots ells posaran èmfasi en la repressió que han viscut.
Esperem que, en els moments que estem passant, creiem més que mai que la gent el que ha de fer en comptes de quedar-se a casa passar de la realitat, no? És voler-se enterar de la realitat que estem vivint. Per la qual cosa nosaltres estem esmerçant esforços perquè arribi a tothom les seves respostes a les seves preguntes.
L'acte començarà a 6:45 a la tarda a la plaça 1 d'octubre i estarà acompanyat amb la música d'Albert Cuevas. Es posarà punt i final amb l'actuació de la rapera Bales.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I un dia més hem de parlar de solidaritat. Una brigada de voluntàries formada per 5 infermeres olotines marxarà cap a Sauce, a Nicaragua. L'objectiu d'aquest grup de garrotxines és compartir temps i ajudar la gent de la regió. Sortiran l'11 d'abril i es preveu que tornin a principis de maig. Aquesta iniciativa està organitzada per la ONG Solidaritat Sense Mons i un cop allà seguiran amb projectes relacionats amb la salut i les cures. Per recollir fons per l'expedició, aquest divendres es projectarà una pel·lícula a l'Orfeo Olotí.
Anna, Conchi, Upe, Montse i Núria. Aquests són els noms de les 5 infermeres olotines que han format una brigada solidària per ajudar la gent del Sauce a Nicaragua. Aquesta brigada està organitzada per la ONG Solidaritat Sense Mons i està previst que marxin l'11 d'abril d'Olot i que tornin el dia 2 de maig. Des de l'ONG entenen aquestes brigades com un procés de formació i sensibilització dels problemes i desigualtats que afecten els països del sud. Un cop arribin allà, treballaran en projectes relacionats amb la gent gran, amb un hospital de la zona i una casa materno-infantil. La directora de l'ONG Solidaritat Sense Mons és Carme Bagó.
Mira, doncs al matí, bueno, faran horari, els horaris allà sempre la contrapart és la que posa, d'aquí s'emporten més o menys el que faran allà, però un cop són allà, és la contrapart la que diu, pues, ocuparem l'hospital a aquesta hora, la casa materna aquesta i el FIAM aquesta, però treballaran al matí de 9 a 12, i la tarda de 3 a 6, cada dia.
Sense fons econòmics no es pot anar enlloc. És per això que, per recollir diners, l'ONG ha organitzat la projecció d'una pel·lícula per tal d'ajudar les olotines a fer front a diversos projectes que poden sorgir un cop allà.
Bueno, l'objectiu és recaptar fons. ¿Vale? Les brigades, pensa que es paguen aquestes noies, es paguen el viatge, l'estada, tot això s'ho paguen elles. La ONG és molt petita i no paga viatges ni res. Elles s'ho paguen tot i les aportacions que poden aconseguir la brigada serveixen per cobrir petits projectes que poden sorgir a la seva estada. Per exemple, si estan al CIAM, doncs hi pot haver-hi un material que necessitin. Jo que sé que s'hagi trencat un qualsevol aparell, no? Un aparell de mirar la pressió, qualsevol cosa, que elles puguin cobrir doncs, totes aquestes coses, desperfectes que puguin sortir, medicaments que es necessitin en aquell moment.
Aquest divendres a les 8 del vespre a l'Orfeo es projectarà la pel·lícula La canción de Carla, que explica la història d'una noia refugiada nicaragüenca. L'entrada costarà 5 euros i tota la recaptació es destinarà al viatge.
La gran festa final del Carnaval es concentra a Olot. Carnaval del 2022. Aquest dissabte 26 de març, concurs de comerços i aparadors ambientats de Carnaval. Organitza Associació de Comerciants d'Olot. A partir de les 11 del matí, recorregut del rei i la reina pel centre de la ciutat. A les 12 del migdia, cercavila presidida pel rei i la reina del Carnaval 2022, amb acompanyament de la colla Els Titots i de penyes que desfilaran a la Gran Rua. A 6:15 de la tarda, Gran Rua de Carnaval. Carnaval, concurs de carrosses i comparses des de l'Avinguda Santa Coloma fins la plaça Clarà. La gran festa del Carnaval torna a Olot. Participa-hi, perquè la vida és un carnaval.
Doncs vinga, parlem de Carnaval. La mascareta inspira el cartell del Carnaval d'Olot del 2022. L'autor és en Jordi Serrat i ha unit la pandèmia de la pesta de l'any 1918 amb el Carnaval de Venècia. Al cartell es pot veure un metge de la pesta utilitzant una mascareta que servia per protegir-se del virus i que posteriorment va ser símbol del Carnaval a Itàlia. Serrat ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot tots els detalls d'un cartell que per primera vegada està fet amb llapis.
S'acosta l'esperat retorn del Carnaval d'Olot i ho fa amb un cartell que recull l'absència de la festa els últims anys. Parlem de la pandèmia, una situació que ja es va viure fa 100 anys amb la pesta. El personatge del doctor de la pesta és el protagonista del cartell d'enguany, dissenyat per l'artista olotí Jordi Serrat. Ha volgut representar el moment que s'ha repetit un segle després i el que ha suposat a la societat. També té una part de referència a un dels carnavals més històrics del planeta, com el de Venècia. El mateix Jordi Serrat explica a Ràdio Olot els detalls de l'obra.
És el dibuix fet amb llapis, un dibuix amb negre sobre fons groc, que trobo que contrasta. d'un personatge que es diu el doctor de la pesta, un senyor que va amb barret, amb ulleres i amb una màscara que és una mena de bec que feien servir aquests metges medievals per, bueno, per protegir-se a les epidèmies de pesta, que no els encomanessin res. És una màscara que té una forma de bec. Ells mateixos anaven vestits foscos, anaven vestits de negre, per això el llapis s'hi escau molt, i amb una mà que fa el gest de convidar a participar.
El dibuix i el seu significat volen servir d'homenatge a tota la gent que fa possible un acte multitudinari i que suposa un gran esforç per a desenes de colles i entitats. L'artista també destaca que la tècnica del llapis amb què s'ha fet el disseny ha cridat l'atenció. És una de les seves apostes per fugir del disseny gràfic i optar per allò més clàssic. Serrat es mostra agraït per ser l'escollit per dissenyar el cartell després de dècades participant en el carnaval l'Olotí en moltes facetes. Enguany farà de jurat.
De fet, m'ho varen proposar sense donar-me cap pista ni cap temàtica que l'hagués de fer sobre un tema determinat. Ho varen fer perquè saben de que sempre he tingut l'afició del dibuix, que m'agrada fer-ho, n'havien vist alguns i suposo que els havien agradat, que de totes maneres jo els agraeixo molt de que els m'hagin tingut en compte pel fet de que he estat sempre una persona aficionada al dibuix, no m'hi he dedicat professionalment, i això que te reconeguin d'aquesta manera s'agraeix molt.
El Carnaval d'Olot es farà aquest dissabte amb diferents actes encapçalats per la rua de comparses a 5:45 de la tarda. Si el temps no fa la guitza, les màscares, les de Carnaval, tornaran a ser les protagonistes.
I qui també celebra Carnaval és Sant Joan les Fonts aquest cap de setmana. Enguany serà la primera vegada que es fa un diumenge. Comptarà amb Carnaval infantil, dinar i una rua amb participació local. Des de l'organització calculen tenir com a màxim una desena de colles i en cas de pluja s'anul·laria definitivament.
Sant Joan les Fonts celebrarà el Carnaval aquest pròxim diumenge. L'ambient festiu que la pandèmia ha evitat aquests dos últims anys es podrà tornar a veure al poble garrotxí. La celebració començarà amb els carnestoltes infantil al matí i seguidament continuarà amb una arrossada organitzada per la colla Els Estucats. A la tarda tindrà lloc el plat fort, la rua que farà la mateixa ruta de sempre. Aquest any, la novetat és que se celebrarà el diumenge, cosa que farà avançar els horaris de les diferents activitats i no es podrà realitzar el típic sopar de colles. Això ho explica la tècnica de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Janine Subirana.
Això fa que no hi hagi el sopar que es feia cada any amb les colles, i que s'avanci una mica tot. La rua, en lloc de ser a les 5 de la tarda, serà a 4:45. Però per al demés, el format és més o menys el mateix. Simplement que no hi haurà el sopar a la nit, al vespre, i el ball per les colles i l'avançada de mitja hora.
Des de l'organització preveuen que hi hagi unes 10 carrosses que posin alegria i música als carrers del poble. També esperen que el fet que se celebri un diumenge ajudi a tenir una bona assistència de públic.
Sí, esperem que sí. Normalment cada any hi sol haver-hi molta gent. Suposem que, bueno, que aquest de setmana diuen que ha de fer bo, per tant, crec que la gent voldrà fer coses a fora. I mitja tarda d'un diumenge crec que també és una bona hora per poder sortir al carrer amb família i gaudir del Carnaval de Sant Joan.
El Carnaval de Sant Joan, igual que el d'Olot, es van veure afectats per la sisena onada. Això ha fet que tots dos s'acabin celebrant el mateix cap de setmana i més tard del que tocaria. En cas de pluja, Sant Joan les Fonts anul·laria tots els actes sense nova data.
Tornen els carnavals i tornen altres esdeveniments com la Fira de les 40 Hores de Ripoll, que recuperarà enguany el format habitual. Es farà en cap de setmana, de l'1 al 3 d'abril, i com a novetat incorporarà un nou espai, la zona del Pla de la Devesa, on s'instal·laran estands d'entitats, empreses d'automoció i també atraccions. La fira multisectorial més important del Ripollès s'allargarà en l'espai per evitar aglomeracions. La regidora de Fires de la ciutat és Manoli Vega.
L'aposta a poder baixar aquí a la Devesa, en aquest espai firal, en aquest espai tan ampli, també en teníem ganes, sense deixar el centre. Per tant, en aquest format pensem que podem anar donant vida al comerç, restauració del centre, però també a la carretera de Barcelona. I això és l'aposta que fem en aquests moments, vale? Ampliar la fira en espais i poder que tothom gaudeixi tant d'aquest Ripoll que és molt més, no?
Des de l'organització de la fira esperen rebre entre 25.000 i 30.000 visitants si el temps acompanya. Posaran un servei de trenet gratuït amb 3 parades per facilitar el desplaçament dels visitants. i de Ripoll cap a Vic, perquè la normalitat tornarà a imparar també al mercat del Ram de Vic després que el 2020 fos la primera fira en caure del calendari per culpa de la pandèmia. L'any passat es va reformular per mantenir-ne l'essència, però no serà fins enguany que la tradicional fira de benvinguda de la primavera es recuperarà a tots nivells del 8 al 10 d'abril. En aquest sentit, es recupera una casa de pagès de màxims que ocuparà tot el recinte firal amb l'ampliació d'algunes seccions i la incorporació d'un espai sobre el consum de llet. El regidor de Fires i Mercats de Vic és Titi Roca.
Que és l'espai de pagès que aquest any creix, i ja era un dels espais que teníem en ment fer créixer i aquest any el podrem fer, per tant agafa tot el que és el recinte firal amb diferents activitats, per tant creixem la casa de pagès per donar a conèixer aquest espai, per donar a conèixer què és la vida al camp i per tant va dirigida a tot el sector, però també pensant de que durant a partir del dimecres del Mercat del Ram començaran a passar totes les escoles de la nostra ciutat, per tant més de 400 alumnes perquè tots puguin gaudir d'aquesta festa del sector agroramader.
Al mateix lloc també s'hi ubicarà una concorreguda mostra d'animals vius i entre les novetats destaca el primer congrés BIT en bioeconomia, innovació i tecnologia. Cobrirà el certamen els dies 6 i 7 d'abril.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.